El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teis. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó que precisament és el penúltim de la temporada, on avui hi trobarem 5 novetats, una d'elles preestrenada ja el cap de setmana passat, i que, atenció, ja es poden veure des d'ahir als cines.
Sí, senyor. També tindrem el nus de la pel·lícula, on parlem de pel·lícules al voltant d'un tema avui. Ja sabeu que fer portes i finestres, doncs ens toca escales.
A l'actualitat parlarem d'una subhasta molt especial d'un director que ens va deixar a principis d'aquest mateix any.
I acabarem, com sempre, amb el concurs, on volíem saber quina pel·lícula de les que són considerades com a road movie destacaríeu i per què.
Comencem, doncs, com és habitual, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia es va saber aquesta setmana. El passat 31 de maig, l'Agència Espacial Europea va transmetre en directe des de l'antena de l'Espai Profund de Cebreros el Danubi Blau de Johann Strauss fill, reparant, això sí, l'oblit que es va produir quan es va llançar a l'espai el disc d'or amb tota la informació de la història de la humanitat el 1977 amb la sonda Voyager.
Quina és la idea? Doncs bé, reconèixer que el seu moment era un error imperdonable, sobretot si tenim en compte que Stanley Kubrick ja havia convertit aquesta peça, el Danubi Blau, en l'himne de l'espai des de l'estrena de 2001, una odissea a l'espai l'any 1968. Què us recomanem? És senzill, eh? A partir del que us hem dit, avui us recomanem que veieu o torneu a veure la pel·lícula 2001, una odissea a l'espai, que de fet ho podeu fer a Rakuten, Apple TV i Amazon Prime Video.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Siento que me ahogo ahora que te vas.
Te lo pido, por favor. ¿Sabes lo que le han hecho? Te suplico que me ayudes.
Habría ido nadando hasta Bucarest con tal de no estar aquí.
¿Qué harías tú en mi lugar?
¿Qué es lo que harías tú si vieras que tu hijo te estuviera mintiendo de esta manera?
Has hecho lo que has querido y siempre confío en ti. Esto se acaba aquí. No solo el médico debe ocuparse del enfermo.
¿Te imaginas el escándalo si se queda en el pueblo?
Te da miedo lo que digan los demás. Los demás no son mi familia.
¡Vete! ¡Vete tú! ¡Vete!
Te veo esta noche y te cuento. Postdata, las Perseidas se ven mejor desde la playa.
Doncs vinga, obrim novetats amb la pel·lícula 3 quilòmetres al fin del mundo, una producció romanesa al voltant de l'homosexualitat i l'adolescència. Es va presentar al Festival de Cannes i posteriorment a la Seminci de Valladolid, guanyadora del Premi European University Film als Premis de Cinema Europeu. L'acció ens situa en una comunitat molt conservadora del delta del Danubi. L'autodescobriment d'un adolescent gay s'enfrontarà als valors tradicionals dels seus pares i de tots els veïns de la localitat. En el repartiment tenim a Bogdan Dumitraj, Ciprian Chiugea i Laura Basiliu, i el director és Emmanuel Parvo, que va debutar a Everything I Far Away i després ha dirigit Scar, Mikado i Milagro, entre d'altres.
No va a saltar, Damián.
¡Ya han llegado los bomberos!
¿Por qué nos ha llamado, Flavi? Es la sexta vez que nos lo hace. ¿Es chantaje emocional? Para empezar, la solución consiste en dejar la sesión.
¡No!
Cuento con volver a verle.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Cuando decida encontrar el amor.
¡Nos hemos librado!
Estoy muy contenta de que Alice venga con el novio nuevo.
Yo también.
No.
Son 30 años de casados y...
Cada vez que te he presentado alguno, no has podido evitar psicoanalizarlo.
No se repetirá, seguro, te lo prometo. No me importa, voy a buscarlo. ¡La madre que me...!
¿Doctor Berenger?
Damián, ¿qué hace aquí?
Muchas gracias por invitarme. La casa, desde luego, es preciosa.
Ven a mi habitación.
¿Eh? ¿Por qué? ¿Me puedes mandar urgentemente el expediente de Damián Leroy? Fobia a los pájaros. No me acordaba.
¡Es un jilguero! ¿Es una especie en vías de extinción en la región?
¡Maldito! Hola, Estefan, nos gustaría...
Doncs vinga, anem ara per una comèdia familiar, la típica comèdia familiar francesa i també una mica estiuenca, evidentment, amb aquest títol Algo le pasa a mi yerno. És una comèdia d'aquestes d'embolic, que tan acostumats ens té el cinema francès quan ens vol entretenir. En aquest cas coneixem un doctor que viu amargat per la presència d'un malalt, saps, d'aquells que... cada dia, cada setmana van a veure el metge perquè tenen algun mal o un altre, i al final, desesperat, el doctor li diu que per curar-se el que ha de fer és trobar l'amor de la seva vida, trobar una dona que el faci feliç. I tres mesos després sembla que el malalt ha resolt el problema, però resulta que aquest amor de la seva vida és la filla del doctor, és a dir, que l'embolic està servit. El repartiment, Christian Clavier, és un clàssic de la comèdia francesa, el vam veure en la pel·lícula Dios mío, pero qué te hemos hecho, i el seu costat, Baptiste Le Caplain, Clark Chus i Christian Reali, entre d'altres. El director, Arnaud Lemore, que també és autor del guió i responsable de títols com El amor es cosa de dos o Un verano en Ibiza.
¿Natalia?
Es Lemar. Sí.
Ya sé qui és.
Sí.
Quina casualitat, no?
Sí que estàs canviat.
20 anys dona per molt. 20 anys dona per moltes vides, Natàlia.
És com un dimoni que em ve a veure just en el precís moment que estic fent les coses més.
Tu ets l'Omar de Puercas.
Digue'm que encara fas música, per favor.
Algú.
A tu m'agradaria tenir una xerrada amb mi com aquestes que teníem fa 20 anys, però gravar-la.
I per què no me la fas a mi? Potser també tinc alguna cosa a dir jo, no? Sobre el desamor.
Aquesta gana, aquest amor per la vida, això sortia d'aquí dins, tio, això sortia de tu.
Doncs vinga, parlem ara d'un altre títol que es titula Esmorzar amb mi, una producció espanyola que es va poder veure al passat Festival d'Autor de Barcelona. Abans però ja venia de guanyar a la secció Zona Cine del Festival de Màlaga els premis de la millor pel·lícula, millor interpretació femenina i masculina i premi del públic, que sempre diem que és un premi important. El director Iván Morales adapta el seu propi text teatral en un film d'històries creuades protagonitzat per quatre personatges ferits els quals el seu passat encara els persegueix. Tenim una mare separada, un sanitari que ha deixat enrere la delinqüència, una noia que arrossega una vida d'excessos i un músic atrapat en una crisi existencial. Recordem que Iván Morales, a banda de director, també és guionista i actor i que els seus anteriors treballs han estat els curts Ha llegado el momento de contarte mi secreto i Dibujo de David. El repartiment hi tenim a Ana Alarcón, Álvaro Cervantes, Iván Massaguer, Marina Salas i Oriol Pla.
¿Votos a favor para cambiar el ascensor?
¡Vamos!
¡Enhorabuena, oye!
¿Qué pasa?
¿Que Alberto ha alquilado el piso, por fin?
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco? No.
No, no.
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así. Ahí...
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. Tenemos que votar.
I acabem amb més cinema espanyol amb Votemos, que en aquest cas també neix a partir d'una obra de teatre escrita pel director i que primer la va adaptar a un curtmetratge i ara ha donat el pas de fer-ne un llargmetratge. L'escenari és una reunió d'una comunitat de veïns que han de decidir si canvien o no l'ascensor, però la notícia i el que farà canviar una mica el signe de la trobada és el fet de que un nou inquilí ve a viure a l'edifici. Un inquilí amb problemes de salut mental. En el repartiment hi trobem a Clara Lago, Tito Valverde i Gonzalo de Castro, entre d'altres, i el director ha estat Santiago Requejo, com dèiem, autor també del guió. Ell va debutar amb Rodea i després ha fet títols com Noche de Paz, Abuelos i No puedo vivir sin ti, entre altres.
De fet, és una pel·lícula que vol, dins el format de pel·lícula, de cinema i en gènere divers, a tractar el tema de l'estigma de la salut mental. I en el guió hi han participat les Germanes Hospitalers de Martorell, que és un centre que també tenen la part especialitzada en salut mental, per tal de poder introduir tota una sèrie de conceptes i tenir en compte amb la sensibilitat que correspon a aquesta temàtica per fer que l'espectador, a la seva manera, reflexioni a partir d'aquesta situació, que podria ser quotidiana, d'una escala de veïns i que dona molt joc, sobre aquest estigma que encara avui en dia tenen les persones
sobre
que...
Sobre la salut mental. I qui la pateix.
Exacte. Per tant, bé, és una pel·lícula que hi porta tot un missatge implícit. I a totes aquestes novetats cal afegir també la pel·lícula Com ensinistrar un drac, que va tenir preestrena el cap de setmana passat i que ja podem veure en versió castellana i catalana. Recordem que es tracta, com ara últimament està passant molt, d'una adaptació d'acció real a la pel·lícula estrenada l'any 2010 que ens presenta Ipo. Us en recordeu? O sigui, hi ha la pel·lícula amb animació i ara han fet la mateixa versió amb acció real, que és el cap d'Stoico el Basto, que el que fa és, són vikings, i desafia una mica les tradicions del seu poble perquè en comptes de matar dracs doncs es fa amic d'un drac que de nom es diu Desdentegat.
Molt ocorrent.
El director és Dan DeBlois, dirigeix a Amazon Thames, Nico Parker i Nick Frost, entre d'altres.
I deixa'm dir, abans de parlar de la distribució de la cartellera, que precisament l'excusa de que totes les pel·lícules hagin entrat ahir en lloc d'avui, que és l'habitual, és per això, perquè Com ensinistrar un drac o Com entrenar a tu dragón en castellà es va estrenar ahir, però no sé la coartada que utilitzen els distribuïdors quan tenim en compte que aquesta, com ja vàrem anunciar i vam explicar, va tenir una preestrena ja el cap de setmana passat. Per tant, el fet de que s'estreni ahir i no avui no acaba de lligar el que obligui els altres també avançar
l'estrena.
Sigui com sigui, ja podeu veure el Cine Solot, tres doblets que són Lilo i Stitch amb 3 quilòmetres al fin del mundo, Algo le pasa a mi yerno amb Esmorz amb mi, una altra còpia també de Algo le pasa a mi yerno amb Missió impossible, Sentència final, i a les altres 5 sales, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, tenim les dues versions de Com ensinistrar un drac o Com entrenar a tu dragón i l'altra novetat d'ahir, que és Votemos, i les dues últimes sales hi trobem Cirat i Ballarina.
I en l'apartat d'agenda també només afegir que dijous vinent, 19 de juny, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà 3 quilòmetres al fin del mundo.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
El nus de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem a desllorigar l'últim nus de la pel·lícula de la temporada, perquè, com has dit tu al principi, havíem parlat d'elements de cases o d'edificis, com les finestres i les portes, i avui, doncs, un que no necessàriament uneix una cosa amb l'altra, però que hi és present en la majoria, per no dir en tots els edificis i cases, com són les escales, que també té una fortíssima càrrega simbòlica, perquè si, com a primera idea, senzillament penses, anar cap amunt de les escales és assolir fites superiors on estàs, simbòlicament és millorar, trobar coses desconegudes, i si vas cap avall, doncs normalment és baixar a les profunditats, i normalment en el cinema això s'associa doncs, a misteris, a pors, a incerteses, a no saber què hi trobaràs. Per tant, és important.
Té molt joc, perquè fins i tot en alguns llocs, i depèn de quines, i després ara en parlarem, però... També hi ha la majestuositat de les escales, no? I el aquí. Que baixa, aquesta escala. De fet,
que n'hi ha moltes d'aquestes escenes.
Per lligar-ho amb les que havíem dit abans, que vam parlar de portes i de finestres, que hem fet aquí una part de les cases, també és veritat que les escales permeten als directors jugar amb el que passa amb els altres tipus d'elements que hem parlat. És l'enquadrament, la profunditat, el moviment vertical dins el mateix pla, no?
Vull dir que tot l'aspecte material de l'escala és important.
Absolutament. Si és de vidre, si és de ferro, si els graons tenen espais entremig, és a dir, dona molt joc estètic i visual, que també, segons quins directors, doncs per ells això també és important. Recordeu, per exemple, unes escales fantàstiques que apareixen a Harry Potter, a Hogwarts, hi ha l'espectacular escala aquella que es va movent sola i que els estudiants han d'anar sortejant una mica si a la dreta, si a l'esquerra, perquè són aquelles escales que tenen com vida pròpia.
I que deixen afegir que el disseny d'aquell tipus d'escales està inspirada en una llibreria molt important, si no m'equivoco, de Nova York, en el que hi ha un tipus d'escales que l'escriptora J.K. Rowling ja va prendre com a model a imaginar-se aquell espai d'aquella manera.
També tenim, per exemple, Wes Craven, que ja en havíem parlat perquè va estrenar una pel·lícula fa poc, que a ell que li agrada molt jugar amb l'apartat visual i, per tant, les formes geomètriques i estructures. Les escales formen part també d'un recurs visual que fa servir a diverses pel·lícules, però, per exemple, el Gran Hotel Budapest és un d'ells, no? O sigui que, d'entrada, també tindríem aquesta part ja solament visual.
Wes Anderson.
Wes Anderson, correcte. Per tant, tenen aquesta funció també estètica i visual i que li pot donar una intensitat o no narrativa i que dona joc a fer moltes coses.
És que està a dalt d'una escala o no, està baix, canvia molt les coses, eh? Hi ha un afegit, diríem, com de poder, el buen patrón del senyor Bardem controlant totes les treballadores i treballadors de la seva fàbrica, està dalt d'una escala perquè el seu despatxet per accedir-hi s'hi ha de pujar una escala, o la mateixa mare de Que bello es vivir, quan la protagonista, la Rosalind, flirteja amb en Cary Grant, amb James Stewart, que tenint en compte que ella està tenint un festeig amb un altre noi, doncs la mare des de dalt de l'escala controla que no es passi. I com deies tu, el glamour de les escales és tan evident i és tan associat a l'espectacle i al món aquest de les estrelles que no és gratuït que molts cinemes com el d'Olot tingui per accedir a les sales una gran escalinata i que aquí tenim el glamour aquest de que per anar a les sales de cinema aquí a Olot hem de pujar una escala d'aquestes que som de pel·lícula.
Sí, totalment. De fet, ara estava pensant que pel·lícules de cabaret, burlesc, showgirls, totes aquestes, també hi apareixen les escales que moltes vegades formen part del guió perquè una caiguda per l'escala pot fer-te perdre la teva carrera si et lesiones, per exemple, aquí. No? Vull dir que aquí és. I també, referent al que deies de dalt i baix de l'escala, en molts casos també representen l'estratificació social, és a dir, els rics i els pobres, no? I pujar o baixar pot ser literalment guanyar estatus, fer un canvi de classe social, o baixar, per exemple, a Titanic, ajunta moltes coses d'aquestes. L'escala de Titanic, del vaixell primer, que ja era una rèplica de la que va haver-hi, i per tant ja tenia un simbolisme per si sol. Però és una gran escala molt bonica on Rose baixa majestuosament a les escales de dalt, perquè ella ve de la classe a dalt, on a baix l'espera en Jack, vestit com si fos de... És a dir, fingint una primera classe que no és, però que l'espera baix i fa aquesta baixada entre glamurosa i on també queda clara l'estratificació. Al igual que les escales de Titanic, per anar a baix, que és per anar als llocs on hi ha la classe social més baixa, són les primeres que s'inunden, les que es tanquen les portes i no poden pujar a dalt, és a dir, pujar a dalt també és la salvació en el seu moment, no? O Paràsitos, on els protagonistes viuen en un soterrani i han de baixar unes escales perquè són de classe social baixa i les persones riques, fixeu-vos que la casa, poder no és l'escala, però està dalt de tot, és a dir, han de pujar una pujada i a dalt, i a la gran mansió de la gent que té diners, no?
De tota manera, això simbòlicament o metafòricament es trenca amb una gran pel·lícula que potser té l'escalinata més famosa de tota la història del cinema, que és La cuirassat Potemkin, que és quan la revolució, quan es representa, es simbolitza la revolució russa amb aquesta baixada d'escales, que és perquè la revolució la fa tot el poble i la fan des de dalt, és a dir, no és allò d'una petita incursió, una petita sortida al carrer com el maig del 68 a intentar alguna cosa, sinó una revolució total des de dalt i que, curiosament, aquella escena de la baixada que hi ha un cotxet d'un nen petit, després Brian De Palma en la pel·lícula Los Intocables la rememora o li fa un petit homenatge també en una escena en què un cotxet baixa les escales. Perquè De fet, des dels inicis del cinema, ja les escales van tenir una importància quan els grans còmics, parlant de Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, feien grandiosíssimes escenes pujant i baixant escales, caient per la barana, caient pel seient, escales granaven enlloc, és a dir, una mica tot un símbol de que en allà podia haver-hi molta cosa per explicar.
Sí, de fet, hi ha una de les típiques escenes còmiques d'aquestes que es fa i que les persones fan és la de fer veure que baixes una escala quan no l'estàs baixant.
Exacte.
I tot això veu d'aquests primers inicis en el que les escales tenien realment una importància, sobretot en aquest apartat còmic. També és veritat que l'escala pot ser una transició o una pujada o una baixada a altres mons, diferents, per exemple. I, per tant, poden ser espais que mostrin canvis d'estat o de situació. Això de Truman, que ja m'en parla al seu moment, perquè també hi havia una porta, però també hi ha una escala que puja i des de dalt de l'escala diu apa, no? I llavors és aquí. O a Monsters S.A., tot i que allà les portes són les protagonistes, hi ha l'escena final on hi ha una persecució per escales i és un dels moments icònics de la pel·lícula perquè estan saltant de portes, però després també hi ha escales amunt i avall, per tant, interrelacionen els dos elements, és a dir, les portes i les escales. O a Coco, a la pel·lícula Coco, d'animació, les escales són molt present en el món dels morts. Hi ha tota la infinitat d'escales que connecten els diferents nivells i plataformes d'aquesta ciutat que està vibrant i que és la ciutat dels morts. No? Vull dir que també hi té tot aquest simbolisme.
Una escala que potser escapa una mica d'aquesta idea que explicaves tu de canviar d'estat, d'assolir altres realitats o altres mons, és La tentació en vive arriba, de Billy Wilder, que és aquell home que es queda sol a la ciutat i casualment en el pis de sobre s'hi allotja una noia, una tal Marilyn Monroe, i que resulta que el convida a fer algunes copes i a trobar-se, i ell, per això es diu La tentació en vive arriba, el curiós és que abans, anteriorment, aquell pis era de dos plantes i van tancar-la, però van deixar-hi l'escala, que ara l'han convertit en una mena de llibreria, de biblioteca. I, per tant, en el saló que viu ell, en el pis de sota, hi ha una escala que va al sostre, perquè no passa al pis de dalt, i és una fantàstica metàfora d'aquella escala que intentarà ell, com sigui, pujar per anar a conèixer i flirtejar amb aquesta jove, quan en realitat hi té un sostre tapat, perquè ell és un home de família, un pare de família, casat, i per tant no és el que li toca. I per altra banda, també una escala icònica que canvia l'estat de qui la atravessa o la puja, és Arsenico per compassión, amb aquell tiet que viu amb aquelles dones, que quan puja l'escala és per anar a la guerra, i ell per ell està dalt en el pis aquell, es converteix fins i tot en president dels Estats Units i en grans personatges, i és cada vegada que puja l'escala que canvia la seva bogeria, perquè està doncs tocat, canvia d'estat mental i físic.
De fet, també un altre capítol a part mereixerien les escales que van als soterranis, que aquestes en totes les pel·lícules de terror, i no terror, i misteri, i de tot, apareixen. És a dir, ja sabem que, a més, és molt propi de construccions més americanes, potser, que és que moltes vegades sota l'escala hi ha una mena de porta i hi ha una altra escala que va a la part de soterrani. Aleshores, aquí podria ser una mica aquest baixar cap als inferns, cap a la part més fosca, cap a la part més tancada.
Que sempre tenen aquella bombeta amb la cadeneta.
Exacte.
I que quan l'encenen tremola, mai funciona que dius, la podríeu canviar.
I que baixen l'escala i es tanca la porta sempre, que penses, no ho sé, tota porta aquella deu portar allò que és automàtic. Però sí, llavors, clar, aquí tindríem moltes escenes de moltes pel·lícules, que potser l'escala no és el protagonista, però que sí, que acabarem a baix.
Sí.
El silenci dels anyells, per exemple, Psicosis mateix, hi ha aquestes escales i aquests soterranis, són espais on passen coses no gaire bones.
Clar, és que Hitchcock, ara que diu Psicosis, ha tingut pel·lícules importants en les escales i tenen una presència com a Encadenados, quan Cary Grant baixa protegint la seva acompanyant Ingrid Bergman del perill que corre, i és tota una escena en què veus que van baixant esglaó per esglaó. De fet, ell, una de les primeres pel·lícules que va fer era 39 escalons o 39 esglons. I després també es sospecha, el mateix Cary Grant puja unes escales que porta un got de llet, que se n'ha parlat tant, que duia una llumeta dins per veure bé el contingut del got, i que en principi no se sabia si realment portava verí o no portava verí aquella llet que anava a visitar a la dona que estava a dalt de les escales. Però una baixada d'escales que no és gens tètrica ni sinistra, com aquestes que deies del soterrani, és la tan recent del Joker, en la pel·lícula aquella que ha convertit a l'escenari aquelles escales de la ciutat de Nova York, l'ha convertit en una de les visites obligades dels turistes. O sigui, ara, a part d'anar a Bronx, a Harlem, o visitar el pont de Manhattan, doncs també es va veure les escales on baixava Joaquin Phoenix en aquella escena.
Mm-hmm. I també, ara m'has fet pensar, parlaves del cotxet, no? Com una escena aquí, en aquest cas, que fa patir. Però també és veritat que les escales en les pel·lícules d'acció també hi són presents, i en moltes persecucions, si pensem en el cas Soborn, en Missió Impossible mateix, hi ha moltes persecucions amb motos, amb cotxes, que acaben per les escales.
Italian Job, baixant els minis aquells que baixen les escales cap al metro.
Que, per tant, també apareixen com a, bé, com una altra part més de la pel·lícula, en aquest, amb un registre absolutament diferent, com pot ser pel·lícules d'acció, però que hi afegeixen també l'element d'escala, sobretot en persecucions motoritzades, i també hi són presents.
Exacte. Per mi, de tota manera, em quedo amb una escena de les més famoses o icòniques, i a més que tenen una càrrega simbòlica, com és la del Crepúsculo de los Dioses, de l'any 50, de la Gloria Swanson, que és el descens d'aquella diva, que el que dèiem abans, sí, no?, de l'espectacle de baixada, que tu deies una caiguda, li pot tirar en l'aire la carrera, però a més és que simbòlicament una caiguda a l'escala vol dir que se t'ha acabat la fama, la vida en algun cas, perquè han passat els anys, t'ha fet gran, ha perdut aquell glamour, i ella el que fa és baixar des d'un món de la més absoluta bogeria que li ha agafat amb ella a un món més terrenal, que és a baix,
a baix,
sota de les escales, i que a sota l'esperen tot el que és el món real.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, donat que ens ha donat tanta i tanta, tanta història al món de les escales, anem a parlar de subhastes. Hem parlat moltes vegades al món d'això, de les subhastes i el cinema, i allò que objectes que arriben a tenir preus
i que es paguen molts diners,
inassolibles, exactes. Doncs bé, ara parlem d'un nom propi que ens va deixar, com dèiem a l'entrada del programa, a principis d'aquest mateix any, i és que la casa de subhastes Julian's Auctions ha ofert a col·leccionistes i aficionats la possibilitat de retre un darrer homenatge a un dels grans, com és David Lynch, el director David Lynch. 450 peces de l'arxiu personal del director, recordem-ho, director d'obres com Twin Peaks, Mulholland Drive, Terciopelo Azul, Cabeza Borradora, L'Home Elefant o Dune, entre d'altres. La subhasta obrirà una marató en el que hi haurà altres també subhastes com aquesta, que es diu Hollywood Legends i que tindrà lloc el dimecres 18 de juny a Los Angeles, i inclou en aquest cas objectes personals de la casa de Lynch, però també eines i peces de tretzo de les seves pel·lícules. Ara esmentarem algunes d'elles amb el preu d'entrada, això sí que és important dir-ho, és el d'entrada, no el que acabaran pagant, però potser la peça més valuosa, ja, deixa'm-ho dir d'entrada, és una còpia personal pròpia del mateix director de Cabeza Borradora, que està estimada com a sortida amb $700, però que gràcies a aquesta peça va ser la que va iniciar la fulgurant i extraordinària carrera professional de David Lynch.
Per si algú té ganes d'anar a Los Angeles i li interessa saber què més podeu trobar en aquesta subhasta,
ara mirarem vols.
Doncs vinga, de Twin Peaks hi podeu trobar una fotografia de l'explosió d'una bomba nuclear al despatx de Gordon Cole, que apareix al 7è episodi de la sèrie. $2,000 preu de sortida.
Per una fotografia.
Per una fotografia, i de sortida veurem com acaba, com deies tu molt bé abans, Jordi. Mulholland Drive, 4 menús de l'establiment Winky Sunset Boulevard, d'entrada a $700. També hi haurà objectes personals, com una cafetera de la casa La Marzocco.
Que és un model de cafetera feta expressament per en David Lynch. Sí.
$3,000. Ja cal que pugui fer bon cafè. Un sofà boomerang vintage color canyella idèntica al que apareix a Carretera Perdida. També hi haurà una col·lecció de vinils o la seva cadira de director, que això també sempre crida l'atenció. Estarem al cas de, finalment, què s'acaba pagant per totes aquestes coses i per aquests objectes del gran David Lynch.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrada, avançar-vos que el proper programa ja serà l'últim de la temporada. Parlem de llibres, de cinema i pel·lícules per veure des de casa, i també de les estrenes que ens han d'arribar més importants aquest estiu.
Anem, doncs, per la pregunta que vàrem fer la setmana passada, que parlàvem de quina pel·lícula road movie d'aquestes que en diem de carretera destacaríeu i per què?
Doncs hem rebut prop de 30 respostes encertades. Mm. Entre les diferents respostes ens han dit pel·lícules com Petita Miss Sunshine, Green Book, Road Trip, Diarios de Motocicleta... També ens ha dit força gent, tot i que no és estrictament... I de fet hi ha un oient que ens diu, encara que no sigui estrictament una road movie, destaca un espai per a viejos, que no ha sigut l'únic que ha dit aquesta pel·lícula dels germans Coen. També ens ha dit Mad Max, la versió del 79, també la versió més moderna, o Les Uves de la Ira, que també té, no és ben bé un road movie, però també té una part que podríem considerar-la. D'entre totes les respostes dels nostres oients, s'emporta aquestes dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la holandesa Ern, que es diu Telma i Luis, que també ens ha dit més oients, perquè amb una amiga cada any fem un viatge així i no ens trobem en pit.
Vaja. Doncs com tu has avançat ara mateix, parlarem la setmana que ve de les grans estrenes d'estiu perquè aquests propers mesos puguem veure en el cinema i, per tant, la última pregunta de la temporada va votant de precisament quina gran estrena d'estiu recordeu i per què la recordeu.
Doncs vinga, que d'estiu n'hem passat molts. Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra estrena d'estiu serà preparar la propera temporada.
Que vindrà carregada de coses.
Exacte.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.
A reveure. Stop.